L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit, és dimecres, són les 9 del vespre i obrim la porta novament de l'habitació dels pares. Un dimecres més, aquí em teniu, jo, la Núria Lleonart, i evidentment pares col·laboradors. Ara sí, que feia dies que no teníem programes amb pares, eh? Des de que vaig dir que això era una habitació, bueno, l'habitació per vosaltres, un espai dedicat als pares i que no hi podia entrar gaire més gent, resulta que aquesta temporada ha començat a entrar gent i no ha parat. Que si ginecòlegs, que si mestres, que si associacions, però bé, també considero que està prou bé perquè aquí té cabuda tothom, tothom que tingui alguna cosa a veure amb el fet d'educar. Bé, començaré el programa d'avui. Per molts que em seguiu des de... que ens seguiu, perquè jo no només sóc jo, aquí hi ha molta més gent que col·labora en el programa, però per tots aquests que ens seguiu des de ja fa temps, veureu que aquesta temporada repetim programa. Doncs ho agafarem com a dinàmica. Cada temporada repetirem aquest tema, perquè per mi considero que és el tema cabdal, el primordial, el principal sobre l'educació dels vostres fills, que són els límits. L'any passat vam dedicar únicament un programa al tema dels límits, tot i que després vam fer altres coses, vam parlar de disciplina, vam parlar de normes, vam parlar de situacions disciplinàries, és a dir, conductes que ens podien ajudar a educar els fills, que es podien encabir-se dins d'un programa de límits, però és veritat que com a tal només en vam dedicar un. Aquest any en dedicarem dos. No perquè consideri que les coses en un any han anat a pitjor, ni molt menys, però sí perquè penso que és cert que és necessari que ens anem acostumant a parlar-ne i a repetir-nos que és l'eina, l'única eina vàlida i que els nostres fills necessiten per ser feliços a la vida. M'agradaria començar el programa justament amb una frase que vaig penjar fa molt poc en el Facebook del programa. Us recordo d'aquí que, a part de la web de l'Ajuntament, hem obert la temporada passada un Facebook amb el nom de l'habitació dels pares, i també ho vaig penjar en el Facebook del despatx, que em va semblar, la veritat, molt, molt interessant. I penso que és una molt bona reflexió. Aquesta frase la va dir Pitàgores, és a dir, estem parlant de fa molts, molts... Sí, el del triangle. Fa molts, molts, molts anys. Però penso que és una molt bona reflexió per començar a parlar del tema dels límits. Pitàgores ens va deixar una frase tan cèlebre com la de "eduquem els nostres fills i així no haurem de castigar els nostres homes". Jo penso que és una molt bona reflexió. Si dediquem la major part de la infància a educar, ens estalviarem castigar, ens estalviarem presons, ens estalviarem malifetes quan som grans. A més, ampliaria aquesta gran frase de Pitàgores amb moltes altres reflexions. Educar no significa només prevenir males conductes, ni molt menys. És una part de l'educació, el prevenir males conductes, el prevenir que un adult es converteixi en una nosa, podríem dir entre cometes, per la societat, perquè no ha acabat d'adaptar aquelles conductes que fan que ens respectem els uns als altres. Sinó que educar va molt més enllà. Educar principalment és el fomentar la capacitat individual de viure en llibertat. Què vull dir? Totes aquestes paraulotes tan... Doncs, senzillament, donar les eines perquè el nen que depèn en aquests moments de nosaltres sigui un adult que a la llarga pugui acabar transmetent aquesta educació a un altre nen. Per tant, no acabar amb l'espècie humana perquè ens acabem barallant els uns amb els altres. Educar significa dotar de llibertat per poder escollir allò que sabem que ens anirà bé a la nostra vida o que ens anirà malament. Tenir la suficient llibertat per saber quines conseqüències comportaran les nostres decisions i poder decidir en aquest sentit. I, evidentment, educar en llibertat porta intrínsecament a educar en responsabilitat. És la base. Educar a una persona a ser responsable. Només un ésser humà serà feliç i podrà viure feliçment la seva vida si és lliure i responsable. O sigui, si només és lliure, no podrà viure en plenitud. I si només és responsable, tampoc podrà viure en plenitud. Les dues paraules que jo crec que són màgiques i essencials per la felicitat Felicitat, evidentment, podríem aquí, què és la felicitat? Felicitats només són estones que tens a la vida, però al final el còmput final de la teva vida ha de ser que les estones felices sempre són més que les infelices, però que al final de la teva vida, qui l'hagi portat correctament, correctament sempre en funció del que un pensi que és correcte, estarà basat en aquesta llibertat i en aquesta responsabilitat. Com ho fem, això? Perquè, ostres, què vols dir, ostres, no? Que ens acaba de caure ara els pares, no? Doncs, bueno, sí, primer deixeu-me dir-vos que des d'aquí que sí, a tots aquests oients que ens esteu escoltant, que sentint-ho molt és cert que a la societat hi ha diferents actors que intervenen en el procés d'educació dels vostres fills, però el principal responsable sou vosaltres. Les principals persones que transmeten aquest poder de l'educació són els pares, que a més ens hi ajuda a l'escola, que a més ens hi pot ajudar la xarxa municipal, la societat, els veïns, el barri, els amics, segur que hi col·laboren, però d'on tot neix, surt i creix és de casa. Què vol dir això? Que si per mala sort, després d'haver fet bé la feina com a pare, com a mare, quan ens fem grans, resulta que el meu fill no ha acabat de socialitzar correctament i tenim problemes amb drogues o tenim problemes amb comportaments. Això és culpa meva? No. També, evidentment, hi intervé la personalitat de cada individu. Per tant, quan jo dic això, no us faig culpables del que va malament, sinó que el que intento fer-vos arribar és que com més segurs i responsables actueu en la vostra funció de pares, més tranquils estareu en la vostra, el fet de transmetre aquesta educació, d'haver de complir aquest deure, perquè no és un dret que teniu els pares, és un deure que teniu. Aleshores, una mica va per aquí. Com ho farem? Ho hem dit moltes vegades, a través de la disciplina, a través de l'autoritat que no autoritarisme, a través de la responsabilitat, de la coherència en el funcionament i sobretot de l'amor, de l'estima, del transmetre aquest amor i de transmetre aquesta estima, del carinyo, de les abraçades, però també de les renyades. Importantíssim. I és on avui entrarem. Parlarem de límits. Per què? Doncs perquè el límit és l'única eina que ens assegura al 100% que el nostre fill, si els té, tindrà una correcta autoestima. I si té una correcta autoestima, voldrà dir que serà educat en responsabilitat perquè sabrà qui és, quins defectes té i fins on pot arribar i què es pot demanar, quines conseqüències tenen els seus actes, etc. Per tant, parlarem d'això, de posar límits, i també sabeu que jo en aquest aspecte soc molt estricta. Bé, després d'introduir i fer una mica de filosofia, que crec que de tant en tant també va bé no parlar tant de psicologia, sinó filosofar una miqueta i bé, penso que la frase de Pitàgores és prou canyera i a més, bueno, a mi m'agrada, és una frase que m'agrada molt, no? Perquè inclou moltes coses, no? Doncs dit això, passo primer a presentar els pares i mares que avui m'acompanyen, els valents que s'han atrevit a venir a parlar amb mi de límits. Bé, bona nit, qui tenim per aquí?
Hola, bona nit. Soc en Xavi i jo tinc dos fills, en Bernat i la Berta. La Berta té 6 anys i en Bernat en farà 3. I tornem a estar aquí per parlar una mica de límits.
De límits. Amb el Xavi és el primer cop que parlem de límits, tu i jo.
Sí, sí.
Havíem parlat de
no ens hem limitat mai.
No ens hem limitat mai, eh? És un bon moment. Sempre és un bon moment per començar. Okay. Per cert, des d'aquí, Mireia, que t'esperem. Què has de venir a fer? T'ho demanem, sisplau, Mireia, t'ho demano jo, t'ho demana la Sílvia, t'ho demana la Glòria, has de venir a fer la rèplica al programa de pares, sé que vindràs. Dit això, que ara ja sé que la Mireia està ben vermella dient, ja m'ha liat el Xavi, t'he posat amb algun problema,
sí,
Xavi?
Sí, ja ho veig, eh?
Dit això, seguim amb qui tenim.
Hola, jo em dic Montse, jo sóc mare d'una nena de 5 anys i acabo de ser recentment, fa 6 mesos gairebé, de bessones. Una sorpresa, va vindre. I, bueno, aquí venim a parlar també de límits, l'experiència que portem en 5 anyers i ara el que ens vindrà.
Deixa'm dir, Montserrat, amb el teu permís, que la Montse ens ha contactat per mail. Que ens fa molta il·lusió, eh? Si ens va enviar el mail dient que li agradava molt el programa. A més, la seva filla també va venir a participar, igual que la filla del Xavi, els que heu escoltat el programa ja ho sabeu. Les de la Magalí van venir l'any passat, que també la tenim aquí. Hola, Magalí.
Hola, bona nit a tots.
M'he avançat. Doncs, va venir, bueno, va contactar per mail i es va oferir venir i aquí la tenim. Mm-hmm. Per tant, és una nouvinguda i esperem que t'agradi molt i que repeteixis.
Gràcies.
I això, tenim la Magalí.
Hola,
Magalí.
Hola, bona nit. Jo havia vingut amb altres programes l'any passat i, bueno, per qui no ho sàpiga, tinc dos nenes, una de 9 anys, que em fa... no, perdó, 10 anys, ja, és que el temps passa tan ràpid. Sí. Em farà 11 aquest any i l'altre en té 8, que en farà 9.
Uh-huh.
I, bueno, amb la Núria sí que havíem parlat dels límits, havia estat en un programa, sí. I, bueno, tots aquí tornem a ser-hi.
Límits.
Exacte. Sí.
I, a més, també, Magalí, això ho hem de tornar a fer amb els nens. Sí. Això també, mira, queda ara pendent, us ho deixo dit, que l'any passat, la temporada passada ho vam fer i va estar molt bé, de convidar els vostres fills. Ja sé que tant el Xavi com la Montse han vingut però per un tema de l'escola, però de fer-ne un, a dir, ja que els vosaltres veniu a parlar d'ells, que ells vinguin a explicar-nos realment com us comporteu a casa, que l'any passat va ser molt divertit,
Van
sortir moltes coses, a més. Bé, doncs, què us ha semblat la frase de Pitàgores, vosaltres que sou pares? Això de eduquem els nostres fills i així no haurem de castigar els nostres homes.
Jo crec que sí que... Bueno, jo estic totalment d'acord amb Pitàgores i amb aquesta frase, no? Jo penso que quan més ells... Ja no el fet d'educar en si, no? Quan ells tinguin més respecte envers el company, envers l'altre, quan ells tinguin més respecte, doncs, envers l'adult, quan entenguin més les coses, que nosaltres els ensenyem que s'ha de parlar, en qualsevol conflicte s'ha de parlar abans d'actuar ja d'una manera més irracional, no? I penso... I per mi l'educació ja no és el simple fet d'aprendre, no? Aprendre matemàtiques, aprendre llengua, sinó és aprendre a ser persona a la vida, no? I llavors, per mi, estic totalment d'acord. Això no vol dir que sempre hi ha altres agents que puguin, doncs, distorsionar, no? I puguin canviar, però si nosaltres com a pares els ensenyem a tindre una tranquil·litat, una serenor, a l'autoestima, és superimportant el saber decidir, el saber, doncs, els límits, no? Saber que fins aquí, a partir d'aquí ja no pots passar. Doncs ells han d'aprendre el que és la vida. O sigui, els estem sempre constantment ensenyant que han de tindre un bon nivell educatiu de matemàtiques, de llengua, que aprenguin anglès, que aprenguin francès, que aprenguin. I ells han d'aprendre la vida, a saber caminar endavant.
Jo penso que la frase és molt encertada i penso que els límits s'han de posar des de bon principi i el que primer penso que és difícil és saber definir els límits i estar d'acord amb la teva parella quins límits posarem fins on pot arribar en tots els aspectes, no? Això és el més difícil per mi. És difícil limitar perquè la reacció del nen davant de tu posa un límit, un crit, pot ser que sigui doncs, el típic, no? El plor, la mala cara, que tu no tens ganes en aquell moment de que passi això. Però penso que és molt important que el matrimoni, o sigui la parella, vagi amb molta concordança a l'hora de marcar els límits. I sobretot si un pensa que l'altre ha posat el límit o no havia de posar, al vespre, quan anem a dormir, m'ho dius, però davant dels nens penso que mai s'ha de fer, perquè si no després ja... El que has fet en aquell moment, tant si ho has fet bé com si malament, desprestigia molt l'un de l'altre, no?
Sí, senyor.
Bueno, jo haig de reconèixer que la veritat amb la que serà la gran em va costar al principi posar els límits. No sé ben bé per què, Jo recordo els primers mesos, doncs, l'horari en si ja de dir, doncs, l'horari de bany, l'horari de dormir ja és un límit mateix que al mes els hi va molt bé, perquè saben a cada moment què han de fer, no? Però a mica doncs, has de començar a posar altre tipus de límits, no? No toquis això quan comencen a caminar, no obris l'armari i tot. Jo crec que ens va costar una mica, tant a mi com al meu marit ens va conèixer. No sé ben bé, potser perquè no havíem parlat del tema abans o perquè simplement ens vam trobar de cop i volta una noia que començava a córrer per casa, m'obria tot i investigava i ens ho trobàvem tot cada d'això. I també va haver-hi que, clar, al no parlar del tema una mica així en el moment, jo posava un límit, és a dir, tu no pots fer això, i venia l'altre i et deia, sí, va bé, perquè investiga, perquè ho obre, perquè m'està trencant la vaixella. Però, clar, és una mica així, no? Sí. És a dir, estic totalment d'acord amb el Xavi, és a dir, has de posar-te d'acord amb la persona que eduques a casa, és a dir, amb el meu marit, doncs anar-lo posant mica en mica, no? A mesura que es van fent més grans, no? Doncs, doncs hi ha coses més importants, no? La televisió pues, fins a tal hora, o quan mengem junts ens prohibir la televisió, que és una cosa que hem d'anar posant, però sempre intentant parlar-lo i posar-se d'acord tots.
I tots tres heu fet reflexions molt bones. Començaré per una i així anirem estirant el fil. El Xavi diu, es tracta de definir bé els límits i sobretot ell ho encarava de cara a la vida de parella, com molt bé la Montse ens explica, doncs justament aquí sí que va haver-hi un desajustament. Jo aniré una mica més enllà. Jo, avui, a la presentació, no, jo no he definit què era un límit. No he definit, és a dir, podríem intentar entre tots definir què és un límit, perquè tothom sabés de què estem parlant, perquè és cert que parlem sempre de límits, els psicòlegs, els pedagogs, els mestres, ens omplim la boca, s'han de posar límits. Jo moltes vegades penso, i què coi és un límit? Sí. Què vol dir que s'ha de posar límits? No? Llavors, què us sembla si fem una ronda de dir, per tu, Magali, què seria un límit?
A veure, és complicat, no és fàcil.
És molt complicat.
Per mi, el fet d'un límit vol dir fins aquí hem arribat. Uh-huh. O és que a mi, clar, la paraula no m'agrada, perquè no què? Què vol dir uh-huh. això no? Uh-huh. No? Però d'alguna manera és fins aquí hem arribat. O sigui, és com dir, aquí hi ha una línia, això ho pots fer, però a partir d'aquí no. Uh-huh. Però aquest no, per què? Explicar el per què no. Uh-huh. No? No és tan uh-huh. senzill com dir fins aquí i aquí prou. No, sinó aquest no ha de vindre darrere d'un raonament, no? Que l'infant, el nen, la nena, el fill, la filla, ho entengui, el per què, no? I una mica ben lligat, jo penso, amb la rutina, amb les... Bueno, no és la rutina, tampoc. Tindre molt clar en cada moment què es pot fer i què no es pot fer, i el per què, bàsicament, és això, no? És tindre molt clar els hàbits. Exacte.
Vale.
Els hàbits, veus? Ara m'ha sortit. Era tindre molt clar els hàbits, el que podem fer i el que no podem fer en una societat. Però jo sempre he dit, reivindico molt el raonament, perquè... A vegades, com a societat, ens oblidem d'aquest raonament i per ells és molt important uh-huh. entendre el perquè de les coses.
Uh-huh. Tenim, de moment, una definició de límits que és la de la Magali. Ja veureu per què us estic fent això després, eh? Ja ho veureu. És una classe, avui, bueno, una classe, sí, per què no? Va, avui faré una classe d'escola de pares. No, és un programa pràctic. Després us ho explico. Aquí tenim una definició de la Magali. Montse, quina seria la teva definició de límit?
El límit potser seria allò que esperes de la persona, no? El posar-li el límit. Jo et dic que no perquè espero que no facis això, o que espero que reflexionis, no? Uh-huh. En principal és l'objectiu, el que jo penso quan parleu de límit. Uh-huh. Després hi hauria pues, el trasfons de tot, no? De més detalls, però jo en principi el trasfons faria això.
Uh-huh. Xavi?
Jo per mi, una mica, els límits, per mi serien com unes regles del joc. Uh-huh. El joc seria la vida, el joc de la vida, però considero que, clar, no tothom té les mateixes regles del joc. Pots jugar un joc de moltes maneres i el que costa molt és marcar uns límits i veure que després realment hi ha gent que juga aquell mateix joc de la vida amb altres regles, no? A mi el que em costa molt és, amb el fill, marcar-li uns límits i després tu plegues de l'escola o vas un cap de setmana amb uns familiars o amb uns amics i així i veus que hi ha pares que realment als seus fills no els han marcat cap tipus de regla de joc. I tu el que em costa més és explicar-li al teu fill el per què el seu amic o el seu cosí o així no s'ha comportat bé i que no ho ha fet bé, que no pas marcar un límit a casa dintre d'un món més tancat, poder, no? Uh-huh. És més fàcil definir els límits dintre de casa que no pas quan surts fora. I ara davant, inclús no només pels teus fills, sinó inclús pels pares que tens al voltant o germans o cosins de família, que poden pensar que ets molt estricte.
O que no. És que jo amb aquí estic d'acord amb en Xavi, perquè és molt complicat. O sigui, cada família, o bueno, família, ja et dic, monoparental, equips, doncs pot marcar uns límits, però llavors quan tu surts fora de casa et trobes amb això, amb l'escola, amb altres pares, amb altres... I llavors, clar, aquí també d'alguna manera és respectar-nos molt entre tots i que tu tens uns límits que jo no tinc i no per això vol dir que tu siguis més bo i jo sigui més dolenta, sinó tot el contrari, no? Som una societat molt diversa i tenim maneres molt diferents de veure les coses i a vegades passa, no? Dius... Mama, però amb ell no li estan dient res i a mi perquè sí. Bueno, perquè nosaltres, com a família que som, com a grup, decidim que això no ho pots fer-ho, perquè et pots caure i et pots fer mal. Si els altres pares li deixen fer, ells sabran per què li deixen fer. Però nosaltres això no t'ho deixem fer. No? Una mica és els límits una mica és això. És dir, si fas això, et pots fer mal. Si fas això és perquè ja no anem bé. No? Uh-huh. Una mica és...
No, està perfecte. La pràctica, aquesta part pràctica que us prometia. Fixeu-vos si és difícil posar un límit, que és cert que cadascú de vosaltres ha donat importància a un dels factors del límit. Val? És a dir, la Magali ha anat cap a un cantó, cap a un cantó més d'hàbits, de què fer cada moment. La Montse també ha agafat la part del límit d'allò que s'espera de tu, i el Xavi ha agafat la part del límit de les regles del joc, les normes del joc. Cada un de vosaltres heu enfatitzat una part del límit. Tot això ho feia justament per demostrar que amb els adults ja és difícil entendre, i ara perdoneu-me, què coll és un límit? És a dir, quan aquest pedagog em diu que foti un límit, què vol dir que foti un límit? Doncs imagina't quan aquest límit l'has de traspassar al teu fill. Encara és molt més difícil per ells. Llavors, d'alguna manera, tots tres heu integrat, cada un amb una de les vessants, una mica la definició del que seria el límit. I jo acabaria d'introduir-hi una idea. Perquè és veritat que quan parlem de pedagogia i psicologia, moltes vegades són definicions abstractes i que cadascú es pot imaginar el que li va bé per al seu grup familiar. Sempre poso l'exemple de no digueu mai el vostre fill porta't bé, perquè el meu portar-te bé pot ser molt diferent del seu portar-se bé i no trobar-vos mai, no? Perquè per tu portar-te bé potser és no t'aixequis a la taula mentre dines i per ell portar-se bé és no cridis mentre dines, però sí que em puc aixecar, aleshores mai acabareu de trobar-vos, no? Per tant, en psicologia i pedagogia hem de ser molt primmirats en quines són les definicions. Aleshores, tots tres heu parlat de tres aspectes del límit i jo sumaria, per mi, per acabar-lo de rodonir, que és aquella eina que ens proporcionen els adults que ens permet triar la conducta correcta en cada moment. És a dir, a partir del límit, a partir d'ensenyar quines rutines diàries, quins hàbits diaris hem d'anar adoptant a la nostra vida, a partir d'entendre què s'espera de nosaltres i a partir d'entendre que aquest joc té unes regles, aprenem conductes que ens fan sentir bé i que ens permeten avançar amb dignitat, tranquil·litat, seguretat, sobretot seguretat. Bueno, aquí tenim l'exemple, no? Estaria molt bé que des de casa, els que ens heu estat escoltant, per un moment agaféssiu i escrivíssiu què és per vosaltres els límits, no? Ja anirem entrant també en un segon programa. Reflexionem avui sobre el límit en general, val? No quina classe de límits i com els, perquè n'hi ha moltes classes de límits. Podríem diferenciar normes de regles, per exemple. El Xavi treu, fa una reflexió que l'acompanya també la Magalí de dir a cada casa hi ha unes normes, però sí que és cert que cal diferenciar, i és veritat, les normes familiars, els límits que tu col·loques, perquè tu tens una perspectiva dels teus fills. Dius, jo he tingut uns fills i m'agradaria que aprenguessin a ser així com a persones. I per tant, aquests són els límits familiars, però després és veritat que hi ha uns límits morals, socials, que ens ha posat la societat i que aquests teòricament estaria bé que els compartíssim tots. Que aquí és on m'enganxo amb tu. Xavi, com a psicòloga, com a persona que treballa diàriament amb nens, i a vegades hi ha nens que no estan bé, que tenen realment problemes amb angoixes, amb depressions i històries dures, i fins i tot problemes més d'aprenentatge, dislèxies, dèficits d'atenció, etc. Però creieu-me que a mi la cosa que més, no sé si la paraula és pena, ràbia potser, em fa és veure un nen sense límits. És veure un adult que no està limitant aquell nen. Perquè jo veig la cara de despistat, de no saber qui és, que fa aquell nen. I sincerament és dur veure com a, fins i tot al meu voltant, sense jutjar, evidentment, que per això faig la feina que faig, jo mai jutjo, perquè tothom ha de fer i intenta, jo sé que tothom intenta fer el millor. Però com a professional de l'educació, realment és molt dur aquestes imatges. I quan els veus que van creixent sense aquests límits i que cada vegada estan més perduts, que veus que no estan bé, que estan tristos, que ploren, que no tenen amics, perquè el nen sense límit es pot convertir o bé en algú molt tirà, un nen molt tirà, que ningú mai ningú li ha dit què ha de fer i què no ha de fer i què pot fer i què no pot fer i fins on pot arribar. I per tant, com que ha sigut, diguéssim, el consentit, el mimat, es creu que ho pot seguir sent. Són nens molt egocèntrics, aquells nens que parlen de jo i només jo. És dur veure aquest procés. I per tant sí que és veritat que hi ha una sèrie de límits que com a pares que sou i sobretot treballar-ho amb la classe, amb els pares de la classe, dir, escolta, posem-nos una mica d'acord amb què esperem que siguin els nostres fills, no? I escolta, quins límits podem posar socials? Doncs que en una festa no es cridi, doncs que quan els anem a buscar no es corri per la classe, que, sí? És a dir, que si es veu algú, un senyor gran, doncs que deixem passar aquest senyor gran, no? Una sèrie de coses que com a grup també caldria reivindicar, no? Des d'aquí. De fet, també us he de dir que l'altre dia vam tenir mestres i que feia molts anys que exercien, i una que és un projecte de mestre, que encara està fent tercera de carrera. I ens deien que sí que havien notat una certa millora en aquest aspecte, que pujava amb tota aquesta generació del nascuts als 70, 72, 75, que eren molt conscients d'aquests límits i que érem una mica més actius en aquesta educació, no? Potser hi ha els que hem nascut en plena llibertat de la democràcia i que, per tant, també ens hem hagut de guanyar les garrofes d'alguna manera, no? Que ja no hi ha hagut la sobreprotecció dels pares, postguerra, etc. Que sí que es veia, no?, aquest avançament, però què us sembla aquesta diferència que faig entre els límits a casa per poder fer de tu una persona honrada, per exemple, però també els límits socials per poder fer de tu una bona persona, una persona que s'entengui amb tothom i al final fer millor aquesta societat, no? Potser aquí també que seria la frase del Pitàgores, no? No haurem de castigar els homes si actuem socialment, no?
Home, jo penso que van completament els dos lligats, no? Els límits que fas a casa, que aquests poden variar d'una família amb una altra, evidentment, d'uns pares amb una altra, i després ja en els límits doncs, socials, el de respecte amb els altres, el respecte pel medi ambient, el respecte per l'espai públic, no? Perquè doncs, el fet de tirar els papers a terra, el fet que a vegades aquests són els que a vegades... Bueno, tots en algun moment donat es poden enfrontar, perquè a mi m'ha passat a vegades... Jo al principi, bueno, ja quan eren petites, tiraven un paper a terra, tampoc no m'hi... A veure, no m'escarrassava gaire, no? Però va arribar un dia que dius... Prou, no, jo no els hi puc deixar fer això de tirar els papers. I ara ens va arribar un dia que jo m'hi poso molt estricta, no? I bueno, un dia amb la meva filla gran li vaig dir, no, és que no marxem d'aquí fins que recollis el paper i el tires a la papelera. I ara ja elles mateixes ja ho fan, no? A vegades et dona la sensació que no és important i realment sí. I ho venia a dir perquè a vegades tu els hi dius i llavors et diuen, oh mare, però ja és que hi ha aquell senyor o aquella senyora que no ho està fent. Oh, però és que amb aquest nen, goita, ningú li diu res. I per què a mi sí que m'ho dius? Bueno, doncs... Per això, llavors, a vegades és on jo trobo
clar,
que s'enfronta.
T'ho dic perquè vivim en una societat i a mi m'és igual, no?, el que faci l'altre, però tu reculls els papers. No?
Sí.
Però sí que és veritat que hi ha una mica... Hi ha hagut com una deixadesa en aquest sentit i per això jo insisteixo en el programa de límits. I a més a més perquè el límit és una, perdoneu també l'expressió, però és una mala jugada pels pares perquè ens obliga a ser coherents.
Sí. No, exemple, d'un exemple, ens obliga a un exemple.
I ser dolents també, a vegades.
Sí.
Aquest ja direm després, i ser dolents. Sí.
Però hem de ser molt coherents. Això, perquè, clar, que no se t'ocorreixi, a mi no se'm pot ocorrer ara mai tirar cap paper a terra. No, ni un. I amb això és amb molts altres aspectes. No,
però els fills ho agraeixen també. És a dir, la meva filla em diu dolenta, mama, quan li poso un límit dolenta, però després veu que realment li va bé, no? I això es dona en compte.
Sí, sí, que aquest és l'altre aspecte, és a dir, ens obliga a ser coherents i dolents. Jo tinc moltes queixes, bueno, queixes no, tinc moltes demandes de mares que em diuen és que em passo el dia, tinc la sensació de que em passo el dia dient no, 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 i rondinant, i els dic, sou molt bones mares. Què dius? Jo sempre els dic, acabes el dia abraçant, però sí, no, jo també abraço, també... Però, ostres, la sensació és que els vaig a buscar, o pares, els vaig a buscar a l'escola, i tu, del camí de l'escola a casa... Li crido l'atenció 7 vegades, és a dir, no corris quan caminem, intenta parlar més baixet, acaba't el berenar... La sensació és que fa 8 hores que no veig el meu fill o la meva filla i que aquella mitja hora de l'escola a casa jo només em passo dient-li coses. I jo contesto, això és ser una molt bona mare o un molt bon pare.
El que passa que jo, això també m'ha passat, La veritat, no?, que et dona la sensació que estàs tot el rato dient, et vols vestir, vols tancar la tele, vols... Llavors, una mica també nosaltres és el canviar el xip, no? De no dir-ho enfadades. O sigui, jo per això abans he dit, és que mira, la paraula no, i és que ja no m'agrada, no? Llavors, mires, i l'exercici que jo faig, que doncs és mirar de dir-ho en positiu. O sigui, ja no és el fet de dir, no corris, sinó, si corres pots caure,
exacte.
Vigila. O sigui, ja no és el anar a dir, no, això no, sinó, mirem de canviar, no? Jo a vegades al matí, en vez de dir-los vols tancar la... dic, la mare s'ha llevat avui contenta i feliç i vull continuar estant contenta i feliç. O sigui que...
Què tal si tanquem la tele?
Sí, saps allò? Vols vestir-te? Vols vestir? O sigui, jo ara estic ja fa un any o dos, que vaig fent aquest exercici, sí, perquè si no et trobaves, que és que surts de...
Sí, surts però, de no de
però a vegades no funciona, perquè la meva filla de 5 anys em diu mama, un minut més, sisplau, i tu dius, vinga, va, sí, tanca la tele ja.
Arriba un punt que dius, que ja, és que ja ni li dius, vas tu i la tanco. I ja està. Sí. Però...
Que això és una manera de posar un límit, eh? Però sí que és cert que una mica la sensació és que és així, heu d'estar a sobre del vostre fill i de la vostra filla. Vull dir, toca això, toca fer-ho en positiu, estic totalment d'acord amb tu, Magalí, després buscarem com fer-ho en positiu, però principalment tenir clar que hem d'estar atents i hem d'estar pendents i que moltes vegades la sensació és que sempre els estem cridant l'atenció, tant en positiu com en negatiu. Sí.
Però és que ells ho necessiten, eh? És el que t'ho has dit abans, si no van superperduts, sí. Aquell nen que no té uns límits, que... És que, a més, ho veus claríssim. Bueno, jo, com que treballo amb nens una mica...
I ho veus amb els pares, també, eh?
Sí.
Si ja veus el pare que no posarà cap límit al seu fill.
Sí, sí, totalment.
Perquè jo penso que el nen pot tenir molta culpa i pot ser mal educat i pot ser el que tu vulguis, però veus que el pare està allà en un costat que no està ni mirant el seu fill i se li fot tres... Què està fent el seu fill? Vull dir, ja ho veus, però aquell nen mai de la vida...
I la impotència... O sigui, això em cau la impotència de no poder anar allà al pare i dir-li
escolti'm.
Senyor! Oh, no, he picat de mans, ara, eh? Senyor! Desperti, que no ho veu!
Això passa, per exemple, vas a tardar una mica al parc a passar-t'ho bé i allò, llavors el típic nen tirant sorra, tirant pedres, i aquell nen, si tu mires al seu voltant, no veus ningú pare que l'estigui mirant perquè realment no saps ni de qui és fill.
Sí, sí.
O te'n vas a un restaurant, els teus fills els fa sentar a la taula a menjar-se el seu i no molestar ningú, i hi ha dos parells de nens que estan parlant corrents, cridant, moguent cadires, destorbant els cambrers, i el teu fill pensa, mira què està passant bé, i tu allà marcant els límits, com si fossis el dolent, i en canvi els pares dels altres són els bons perquè no posen límit a la llibertat de poder fer el que vulguin.
Bueno, i la frase aquesta de, ets molt dolenta, mama. Sí, bueno, i jo vaig dir, és que sí, sóc molt dolenta. I ara mateix, és que ho seré més.
Sí, sí.
I el que passa que a vegades et sap greu, no? El fet de dir, és que ets molt dolenta, mama. És que, bueno, pues sí, ho sóc.
No, sí, ja, però per això, no, des d'aquí el que reclamo és que, sisplau, hi ha d'haver-hi aquesta, és que ets molt dolenta, mare. Vol dir que estàs limitant. La feina del nen és sempre, 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 sempre portar-vos al límit, ja ho diu, buscar-lo, intentar buscar-lo, provocar-lo, perquè algú li digui prou fins aquí. I llavors, quan tu fas prou fins aquí, la reacció és, han perdut aquesta situació de poder, ells busquen el poder d'alguna manera, no? Llavors, quan tu els dius prou fins aquí, aleshores, clar, ets la dolenta perquè acabes de fer-los i perdre la partida
del
poder.
I fa mal. Que si la filla de mi et diu, ara no ets el meu amic. I jo penso, és que no sóc el teu amic, sóc el teu pare. I diria, després si vols juguem i som amics, però ara sóc el teu pare. S'ha de fer així.
I com a pare...
Però fa mal aquesta frase, perquè és com si... diguessin, doncs ara no vull saber res de tu, ara no ets el meu amic, no?
Sí. Ara no t'estimo, eh?
Ara no t'estimo.
Aquesta frase també, sí, sí. La meva filla l'altre dia va haver-hi una anècdota amb el meu marit, va ser boníssima, de fet li vaig dir que quan van acabar vaig anar a buscar la càmera i vaig dir, ara torneu a repetir. Era molt bo perquè el meu marit, doncs, clar, hi treballa moltes hores i quan ve, doncs, clar, hi té clar que ha de marcar els límits, no? I li va dir, vinga, tanca la tele, no? Allò dels dibuixos del vespre i que s'ha d'anar a dormir, no? I la meva filla, amb 5 anys, li diu, ja està bé, mama, ja està bé, sempre igual, t'has de fer sempre cas, sempre igual el mateix, fins quan t'haig de dir les coses que haig de dir-te i quant de temps haig d'estar fent-te cas. I el seu pare es va aixecar i diu, fins que tinguis 18 o 20 anys, apa a dormir.
Sí, sí, apa a dormir, però és aquest, ja està bé, eh? Jo vull mirar la tele, per què no la puc mirar? I la reacció és la de, per què no? Perquè
d'un adolescent gairebé.
Perquè, sí, sí, prepareu-vos, eh? Ja m'ho he sentit dir més d'alguna vegada, eh? Dels 2 als 3 anys ens serveix per avaluar quin tipus d'adolescent tindrem, eh? O sigui, que calceu-vos. Per això és important aprofitar aquestes primeres infàncies per deixar molt clar aquesta frase, jo no sóc el teu amic, sóc el teu pare. I com que t'estimo, que això a vegades no cal repetir-ho cada vegada, eh? Sí. Però sí demostrar-ho amb actes. Com que t'estimo, sempre et diré fins on pots arribar.
Sí.
Si jo no t'estimés, a mi em seria igual que fossis un animaló. Mm. Però com que t'estimo, jo no deixaré que tu siguis infeliç.
I és el que els dic a mi quan em diuen és que ara no t'estimo. I els dic, doncs jo t'estimo. I t'estimo ara, encara que estigui enfadada i encara que no. Però jo t'estimo. Encara que tu me diguis que no, jo sí que t'estimo. I els hi dic. Però és complicat, perquè hi ha moments que...
I tanques la tele,
sí.
Perquè t'estimo. I com que t'estimo, sé que per tu és important que ara et faci tancar la tele. Si no t'estimés, et deixaria aquí mirar la tele fins que els ulls et caiguessin, t'haguessin de posar ulleres... Perquè vol dir que no t'estimo? Els pares i mares que estimen són aquells que ens ajuden a saber com, quan i què he de fer.
No, i a més és... Hi ha un camí, no? Hi ha un procés, no? Tu, el primer dia, a mi m'ha passat, no?, amb el tema d'ordinador, les pantalles, no? Ara la gran té 10 anys i l'ordinador, i bueno, i les hem anat tinguent, però ara ja ha arribat un punt que dius, prou, 5 minuts i l'ordinador tancat, plup, el tanca, saps allò? Dius, bueno, i vulguis que no, encara que sigui dur, però hi ha un procés, eh? I al final el procés dius... Aleluia!
Sí. És genial, no. Quan tens aquest... I sobretot, Magalí, quan la teva filla, les teves filles tinguin 30 anys i et vinguin a casa amb els seus fills i vegis com li diuen, sisplau, t'he dit que aquest cop no podies agafar dues galetes, diràs... Uau, ho he fet superbé! No.
Però a vegades, ja et dic, a vegades costa, perquè l'altre vam arribar a casa i era la nit, i havíem anat... Ah, perquè havíem anat amb els geganters, és veritat. I venien superemocionades i vam arribar a les 10 de la nit o a les 11, no ho sé. I la Nora se'n va directe a l'ordinador. I el meu home ja diu, ja està l'ordinador. I dic, espera't un moment. I dic, què fas? I em diu, és que estic enviant un correu de lo bé que m'he passat. I clar, llavors dius, bueno, no és estar jugant, no? Dius, bueno, deixa-la, canviï el correu i ens n'anem a dormir. I sí, ella va enviar un correu.
Als seus amics?
Sí, als seus amics, als seus tiets, no sé què, de lo bé que s'havia passat el cap de setmana.
Clar, aquí també, ara hi entraríem amb un límit més concret, deixeu-me, perquè com sempre ja està, la Núria sortirà amb el digital natiu. Sí, la Nora, en comptes d'anar a l'ordinador, obrir l'ordinador i enviar un correu, et hagués dit, mare, puc trucar a l'àvia per explicar-li lo bé que ens ho hem passat, o a la meva amiga per explicar-li lo bé que ens ho hem passat, i després me'n vaig a dormir, tu li haguessis dit, sí, truca. Sí. Val? Al final és el va fer, són digital natives, eh?
Sí.
Ells en comptes de trucar, se'n va anar al seu mitjà de comunicació.
Trucar ja no es porta.
No es fa, no està de moda, nois. Llavors, va enviar, per tant, també important saber en quin moment...
Sí.
Quins nens tenim,
No, i ella va enviar el correu, quan va acabar, va tancar, ens vam anar a dutxar, a sopar i dormir. Però que a vegades els pares també tenim això, no? Dic, ja està enganxada a l'ordinador.
Sí.
I el moment aquell de dir, espera, anem a mirar,
I a veure què fa i a veure realment que aquí seria aquesta part del límit de responsabilitat que us dic, que és, un moment, observem, per posar límits, el més important de tots, tres coses, les deixo aquí pel proper programa, val? Sí? De fet, què tal si ho fem al proper programa, no? Deixem així amb impàs a tothom que ens està escoltant i així segur que el proper programa sobre límits ens escolten. No us faré això. Tres coses molt, molt importants a l'hora de posar un límit. Les havíem anat dient. Una és el límit familiar, la coherència dins la família, dins el pare i la mare, de saber que aquell és un límit important que hem de respectar com a parella. L'altra és la coherència d'aquest límit, no com a parella, sinó ha de ser algú coherent en l'edat dels fills, sí? I la tercera, observació, perquè moltes vegades hi han límits que ja estan adquirits, però que amb aquest afany d'intentar controlar-ho tot, no els hi donem temps als nostres fills d'ensenyar-nos que ja els tenen adquirit. Jo sempre poso l'exemple aquí és, els nens mai reaccionaran a la primera. No, tu li dius a la teva filla, anem-nos a anar a dormir, Aina. No és l'Aina la teva filla, no?
Berta.
La Berta, l'Aina és una altra, no m'equivoco. A la Berta li dius, Berta, a dutxar-se. La Berta sempre té alguna cosa a fer abans que a dutxar-se.
El minut de cortesia sempre l'has de donar.
Molt bé, igualat, Xavi. És a dir, Berta, a dutxar-te. Un moment, que acabo de jugar. Molt bé, Berta, quan acabis de jugar, a dutxar-te. Tens un minut per acabar de jugar. segurament la Berta, un minut i mig, i anirà a jugar. Un límit ben marcat és aquest. I aquesta és l'observació que us demano. Què és el que no és correcte? Què és el que no ens ajuda? És, Berta, a dutxar-te. Un moment, pare, un minut. Després, quan acabi de jugar, d'aquí un minut vaig a dutxar-me. D'acord, Berta, un minut i mig al cap de 5 minuts. Berta, a dutxar-te. Un moment, pare, que és que ja acabo, de veritat, ja acabo, ja acabo, ja acabo. Berta, que ja t'ho he dit dues vegades, va, dona, acaba ràpid, sisplau, no sé què, que és que al final ens acabarem enfadant. Al cap de 5 minuts. Berta, va... ja va, papa, jo, papa, que pesat, com que pesat, però què estàs fent? Ai, no sé, bueno, va, doncs un minut més, un minut més, Bert, això no és un límit ben posat, i al final és, Berta, ja n'estic fart, he dit 7 vegades que et deixis a dutxar, vinc i t'agafo de la mà, no, és la segona vegada que la Berta diu un moment, quan el pare, que encara està tranquil, que encara no hem perdut els nervis, que no ens pensem que ens estan prenent el pèl, que encara estem, bueno, és el moment d'anar allà i dir-li, no, Berta, no, ja te l'he donat el minut i mig. Conto fins a 3. M'estic aquí quiet, però tu te'n vas a dutxar-te. I si la Berta no se'n va a dutxar, s'agafa la Berta sense rondinar, sense queixar-nos, sense renyar-la, tranquil·lament, dient una cantarella tipus. Berta, va, vinga, dona, que serà molt ràpida la dutxa. No sé, i l'agafes i la poses a la dutxa, amb tot el teu somriure i amb tota la teva patxoca. Això és un límit. Tampoc està bé el Berta, dutxar-te. Un moment, ni moments, ni tonteries, tenim de dutxar-te ja! No, sí, el primer, un moment, ja ha de ser-hi. Que una mica és el que comentava també la Magalí, no? La Montse de dir, uf, jo amb una de 5 i ara 2 de 6 mesos. Mm-hmm. Si sapiguéssiu el dur que a vegades, no, et deu ser dir-li a la o sigui, realment observar la gran i tenir tota aquesta paciència de dir quan tens dues... Que,
sobretot que venen demanen. De cop als límits, sí. És a dir, en un moment donat arriba a casa dos germanetes que ja s'han preparat ja tot i tots són límits, sí. No les toquis, sí. No t'apropis, sí. T'has netejat les mans, sí. No pots posar-li la música, no pugis la veu,
sisplau, exacte, no cridis que estan dormint,
no cridis,
que ho he aconseguit, saps? És que uf.
Sí, fins que s'adapta tothom, ell aprèn sí. Els seus límits, no? Tot és caòtic, sí. Un plora, l'altre també, tu acabes plorant, tots plorem i bueno, i ens marquem els límits.
Sí, mútuament, perquè aquesta és una altra. Nosaltres hem de marcar els límits, però a vegades ells també ens els marquen a nosaltres i ens diuen, però per què em crides?
Sí.
Si jo faré el mateix sense que em cridis.
Sí.
De fet, això us ho dic jo, que jo sóc molt amiga de tots els nens. Tots els nens que tenen pares o mares cridaners, els entra per una orella i els hi surt per l'altra. El crit no els intimida, perquè a base d'utilitzar-lo saben que és una amenaça no complerta. I diuen, perquè m'ho han dit no un, ni dos, ni tres. Us podria dir que quasi tots els nens criden, però m'hi plin, perquè jo continuo fent el mateix. Perquè el crit no aporta no. Res. Al contrari.
Ja queda l'afònic.
Sí. És una satisfacció pel nen, que és l'he tret de polleguera.
És més la mirada i el parlar sí. Així, suau. Jo ja et dic, també, base garrotades, no? Es pot dir que ho aprens, no? Sí. Perquè a vegades el més fàcil és el crit i prou. Però saps allò de dir prou? I te'l mires fixament i així, jo...
El
que tens en seguida és el cridar i prou, s'ha acabat.
I diu, mama, no em miris amb aquesta cara.
Sí. És que és això, són molt més receptius a un... A una, ara perquè no em veieu, no? Una afecció quadrada de dir, em quadro i et dic prou, em serenor. Aleshores, com, uah! I això també us ho dic com a pràctica de meva, a nivell quan faig de professor, moltes vegades se t'escapen crits, perquè imagineu-vos, doncs, 30 nanos de 12 anys, i al moment que dius, prou! Però realment has de dir 4 vegades prou cridant. En canvi, només que te'n miris a un parell i diguis... i facis aquella cara de o calleu, o aquí es lia gorda, automàticament aquells es comencen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sincerament, eh? Jo us ho dic com a consell, eh? Bé, moltíssimes gràcies per venir. Us cito en un altre programa Sí, per continuar parlant de límits, sí, Magalí? Sí, sí. Mola, no? I bé, a tots vosaltres, oients, el que he pogut veure avui, a part de parlar i filosofar sobre què era un límit i per què era necessari i el que costa, no?, d'alguna manera trobar un límit just, etc. Sobretot, fixeu-vos que el que més ha sortit és que posant límits em diuen que sóc dolenta o que no sóc el seu amic o que no us faci por. És important, si us ho diuen és que ho esteu fent bé, per tant, doncs, això, us animo a que continueu posant límits i a tots vosaltres us espero el dimecres que ve.